La tele que ens va parir, amb David Vidal.
9 minuts que passen de les 5 de la tarda. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És que et volia enganxar.
Sí, eh? Sí, ja, sí, ja sí. ho he vist.
David Vidal, nostre crític de televisió, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda. Com
Cada
esteu?
Dia més famós, eh?
Bueno, famós. Jo sempre a la darrere de les càmeres dono l'oportunitat de sortir, però jo quasi sempre quan treballo és darrere de les càmeres.
Escolta'm, darrere de les càmeres hi seràs davant d'un projecte molt xulo que s'està preparant a TV3.
Sí.
Estem que es diu La Travessa.
La Travessa. Estem amb La Travessa, que és un format que començarem a gravar de cara a la setmana... Bueno, jo crec que es pot dir, de cara a la setmana que ve. I bueno, hi ha hagut bastant rebombori, em veu parlar la setmana passada, perquè la presentadora és la Laura Escanes, que és una noia que s'estrena a televisió presentant. La vam veure al Desafío, Antena 3, i serà la primera vegada que la veiem presentant, i en català.
Sí. Jo tenia un dubte que segurament ha tingut més d'un oient, abans ho parlàvem, aquí fora, sense els micròfons, però vull que quedi clar... Jo quan vaig veure Laura Escanes que anunciava que seria la nova presentadora d'aquest nou show, d'aquest format de TV3, de La Travessa, vaig pensar, ai, espera't, que no sé si això estava pactat o se li ha escapat amb ella. O... Com ha anat això?
No, ha sigut una cosa, jo crec que ha estat molt ben preparada per l'equip digital, el que porta tot el tema digital de TV3, perquè es va pactar d'alguna forma que ella ho digués, tenir-la ja preparada per una connexió amb el Tot es mou. Llavors era una estratègia de dir que no es filtri, aprofitem fins l'últim moment i ho fem sortir tots a la vegada. Jo crec que va funcionar molt bé,
I
perquè
tant.
Realment no es va filtrar.
Tothom en parlava.
El divendres passat rebia missatges d'amics coneguts. Escolta, que tenim surts al programa de la Laura Escanes, jo sí, dic, fins ara no me n'has parlat, i ara que hi ha la Laura Escanes de presentadora, tothom
Boníssim.
Ja sap de què estem parlant.
Boníssim. Per tant...
Al final era aquesta estratègia de la que parlàvem la setmana passada de TV3, no?
Exacte.
D'aconseguir aquesta visibilitat. De moment ho estan aconseguint.
Sí, jo crec que és un programa que si l'hagués presentat pues, una típica de TV3, la Melero, no? Per exemple, segurament no hi hagués hagut gaires titulars, no?
Exacte.
Però, ostres, és un titular que va sortir tant en premsa catalana com espanyola i déu-n'hi-do el rebombori.
I tant. Per tant, em volia parlar avui perquè en formes part, deixarem de parlar un temps perquè tens gravació i suposo que no em podràs dir res.
Potser hi ha notícies i bomba i s'acaben filtrant, passa alguna cosa, no ho sé.
Si passa alguna cosa,
sí,
segur que tindrem David Vidal explicant-ho.
Sí, jo si cal ja us portaré les notícies de La Travessa quan faci falta.
Entrem al semàfor?
Sí, i tant.
Aquí suspenem avui.
Avui suspenem, bueno, és un programa que jo crec que l'haurien d'haver suspès ja fa temps, el que passa que com ha anat funcionant bastant bé d'audiències, doncs el semàfor encara no hi hagués tingut cabuda. Però Mi casa es la tuya, el programa del Bertín Osborne, que porten moltíssimes temporades, que al principi funcionava com un tiro, però aquesta última temporada es va estrenar la setmana passada amb el Jesús Lindubrique, que va funcionar ja bastant fluixeta, però aquesta segona vegada amb el Nacho Cano, l'exponent de Mecano, clar, és que dius, segon capítol, Nacho Cano ja fa molta mandra.
Sí.
Ja és un home que dius, a mi no em crida gens l'atenció.
Medalla de no sé què de la Comunitat de Madrid,
Nacho Cano. Sí, és molt amic de la Ayuso, d'aquí no hi entrarem, però sí que és veritat que era un convidat ja molt fluix i penses, ostres, els hi queda molta temporada i si el segon convidat ja era aquest, mandra, i només van fer un 8% de share, que és molt,
poquíssim,
molt, molt poquet.
Déu-n'hi-do.
I poca cosa va dir, que el gran titular que se'n va treure és que vol obrir un hotel que es diu Hoy no me puedo levantar, vull dir això. Això és el gran titular que n'hem tret de l'entrevista, no cal veure, ja us
no
ho dic.
No va dir res de la Ayuso?
Doncs mira, no ho sé, crec que no va entrar en aquests temes més polítics i bueno, aquí es va quedar.
Sí, com sigui, Mi casa es la tuya és el programa de tot l'estat espanyol on més vi es veu.
Sí. I a més,
no
ell
sortia
allà defendiendo el vino, tenemos que beber vino, que es esto de que los políticos digan que no hay que beber vino, una apologia del vi important.
Ai, meu. Per tant, el vermell col·locat per Mi casa és la tuya de Bertín Osborne.
Sí.
Anem al groc.
El groc és, suposo que n'esteu tips ja de campanya electoral. Uf. I els espectadors de TV3 pues, sembla que tampoc tenien moltes ganes. El dimarts va haver-hi el debat, n'hi han hagut molts, però bueno, suposo el més vist sempre és el de TV3, que va fer 200.000 espectadors, que
només?
És poquet, és molt
molt poc.
Sí, i de quota en va fer un 11-9, que si ho tenim si comparem amb la xifra de fa 4 anys són 4 punts menys, que és una baixada important. També és veritat que fa 4 anys políticament vivíem un altre moment, que hi havia molt més interès pel tema polític, i bueno, en general, en línies generals, jo crec que va ser un debat bastant avorridot. ningú representant polític es va mullar especialment. Mm-hmm. I bueno, el que va estar bé és aquesta aplicació del fact-checking, que és això d'aplicar, se n'ha parlat,
sí,
també, d'ostres, quan un polític diu una cosa que no és veritat, doncs mm-hmm. intentar-ho desmentir amb dades en el mateix moment en què s'està dient. I això va estar... Sí. Va estar bé, aquest punt. I, bueno, no en vam treure... A nivell televisiu, a nivell polític no ho sé, però a nivell televisiu no en podem treure gaires titulars. I relacionant-ho amb el tema de la política i de les eleccions municipals a Barcelona,
sí.
va haver-hi una periodista, que també n'hem parlat molt, que es va mullar aquesta setmana i es va pronunciar sobre l'alcaldia de Barcelona. Qui Home. Creieu que és el candidat o candidata que Anna Rosa Quintana apoya de cara a les eleccions de Barcelona?
Jo és que ho he vist. Per tant, deixaré a Joan Trias que es mulli.
Joan, ho has vist, tu?
Si no, has vist,
no ho he vist. Jo estic entre Daniel Cirera, Anna Grau...
Sí?
Daniel Cirera, Anna Grau.
Bueno, doncs crec que tenim el tall, posem-lo i a veure qui apoya Anna Rosa Quintana.
Però estàvem parlant de lo de Collboni... que dentro de las posibilidades que hay en Barcelona, al final es la mejor, Collboni. Es decir, que la más sensata.
La más sensata. Però és que hi ha, entre les opcions que hi ha, com si la resta, la púrria aquella que hi ha, que
sí.
ens queda, del que ens
què
queda,
això?
Doncs escolta, Collboni.
Pues si te gusta tanto, al menos aprende a decir bien Collboni. Saps el que et vull dir?
Ni aquí hem arribat, però bueno, ja sabem, si l'Anna Rosa votés a Barcelona, bueno... Jo crec que és de les opcions que creu que poden tenir opcions a governar, doncs ella s'acaba de cantar.
Les enquestes, algunes enquestes el donen com a guanyador.
Sí.
Per cert, apuntant-lo al fact-checking, que va estar molt bé, aquest fact-checking en directe, i de fet es va retuitejar molt una imatge que va ser quan Ada Colau discutia amb Xavier Trias sobre la pol·lució de Barcelona i li van treure, pam,
sí.
en directe aquell cartellet.
Jo crec que aquest va ser la dada que es va repetir més a nivell de xarxes. Jo crec que era bastant... O sigui, era molt, molt visual, no?, d'estar ells comentant aquesta data, a discutir, no, tu dius això, jo dic això altre, i escolta, en un moment determinat surt al cap de 5 segons la imatge i allà ja no hi ha discussió.
Ara. Anem, Albert, va.
Albert, lo millor de la setmana a nivell d'audiències, jo crec que hem de destacar molt positivament les dades de Supervivientes, que és un programa, si pensem en realities d'aquests de tota la vida, o de Gran Hermano, el que més temps porta en antena continuadament és Supervivientes, no han parat mai.
Anys,
No han parat mai, o sigui, porten molts anys i va fer un 14,3 a Catalunya i un 17,9 a Espanya. Són molt bones dades per un format que, de primera, d'aquest any deies quin càsting més fluix, però demostra que és un format que sobreviu més enllà dels concursants que tingui, no? Per alguna estranya raó, que no s'acaba d'entendre, o sí que s'acaba d'entendre, el format té unes dinàmiques, ja sigui perquè per la gent veure els famosos passant gana, pel tipus de proves que es fa, perquè sí que és veritat que a nivell de producció és un format que se'ls gasten, i llavors això es veu cada dia amb el format i dius, hòstia, potser no segueixo molt bé les trames, però me'l poso un moment i amb el tipus de jocs que fan, doncs m'entretinc, i aquest nivell de supervivència que es veu que sí que és real, perquè els veus que s'aprimen moltíssims els concursants, fa que sigui un reality que tingui molta veritat en aquest sentit, i per això jo crec que la gent s'hi enganxa.
Es continuen tirant de l'helicòpter o no?
Els continuen tirant sempre. El
moment
dia,
boníssim.
El primer dia sempre fa molt bona audiència perquè la gent espera el moment helicòpter.
Va, anem a l'actualitat televisiva, David.
Sí, sembla que no, però cada setmana el món de la tele, jo crec que cada vegada que quan ens acostem al final de temporada surten moltes notícies, no? Perquè, no sé, hi ha molt moviment. El primer moviment o cosa estranya que està passant és la desaparició de Jorge Javier Vázquez.
Què vol dir, desaparició?
Sí, vull dir, fa dies ja que vam parlar del final de Sálvame, i es va especular molt, hi havia molts digitals publicant Jorge Javier se va, Jorge Javier lo echan, Jorge Javier está cansado,
sí.
I l'últim que vam la setmana passada ella havia de presentar la gala de Supervivientes, va sortir el Carlos Sobera, Jorge Javier está indispuesto, volverá la semana que viene, pero la semana que viene ha sido y no ha vuelto, i van treure un comunicat de Mediaset dient que, bueno, que s'agafava la baixa. Jo crec que són un cúmul de circumstàncies. Ell ja fa temps va fer un llibre on explicava que la seva situació emocional és delicada, no sempre està en el millor estat de salut mental, i jo crec que tot aquest jaleo derivat del tema Sálvame no ha acabat d'ajudar. L'últim que sabem és que ahir va anar a veure Aladdin amb la Rocío Carrasco a Madrid. Vull dir, és l'última informació que tenim, així que molt, 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 molt malament no
molt
pot estar, però,
no
però bueno, ja veurem.
Deixa'm preguntar-te, amb tot el rebombori que s'ha creat a través de Laura Escanes, que va a TV3, etcètera, etcètera, i tot el que això significa per a una televisió com TV3, que és rejuvenir audiència, que jo crec que ho tenen com a puntal, aquestes temporades que venen. Tu veuries Jorge Javier Vázquez a TV3?
Doncs mira, no ho descarto. Vull dir, el que li falta al Jorge Javier jo crec que és el català, però a nivell d'imatge de cadena jo crec que TV3 està molt més trencador que abans. O sigui, fa uns temps pensar en una persona de Sálvame ficada a TV3, a tothom s'hagués escandalitzat una mica. Però ara veiem a la Laura Fa, per exemple, que és un perfil molt de Sálvame també, que està a les tardes de TV3. I jo crec que la gent de Catalunya, al final, aquests, li agrada tot aquest món també, no? Sempre que sigui tractat amb un cert respecte, tot aquest, salseos també els hi agraden. I jo crec que el Jorge Javier és un bon professional.
A Catalunya, llavors, pel que fa a la tele, els espectadors... volem anar bastant d'intel·lectualetis.
Sí, sí, sí.
Obviant això, i no, la salsa rosa sol... també ens agrada.
Sí, sí, sol passar. A vegades, al principi hi havia la sensació de que ens agrada que per el món del cor, però que no parlin de nosaltres, no? Ah, llavors era, ens agrada, però que parlin de la Belén Esteban, de gent d'aquí. Però jo crec que si parles del cor amb gent catalana, també, acaba interessant.
Vinga, va, i a TV3, que anem cap a 8TV, no?
8TV, que és una cadena que jo el primer dia que vaig entrar vaig dir, ja parlarem, i és que sempre hi hauran temes de 8TV. Avui ha sortit, que és una notícia bastant lamentable, que la víctima d'abusos de la Dani Alves ha fet una denúncia contra 8TV, contra el programa El Circ, per emetre imatges.
Va ser lamentable,
sí,
la veritat.
Sí, sí, sí. Jo no ho vaig veure, me n'he enterat avui, i bueno, és una cadena que jo crec que anirà enganxant escàndol rere escàndol, i veurem com va. Però aquesta setmana van sortir, es va fer molt viral un tall, perquè hi havia feien com una mena de debat de les xarxes amb tot el tema de les eleccions, i hi havia un noi que es diu Marlé Sant, jo no el coneixia, l'he vist algun cop a Twitter, i és d'aquests que no, o sigui, van a 8TV i no se'n va callar una,
Sobre, no, és, porta un matxero sobre i van sanant coses.
Sí, sí,
ells,
dius, ostres.
Sí, el conec ja.
No, aquesta setmana no només Raquel Bollo ha rajat a Telecinco des de Telecinco, sinó que aquest noi, el Marlé Sant, deixaven un missatge potent des de 8TV.
Volia dir també que hi ha una cadena, de fet, que tenen una bona estratègia de comunicació a TikTok, que de fet és 8TV, perquè 8TV...
Té molts seguidors a TikTok,
Té molts seguidors a TikTok, o sigui, té...
De fet, és la cadena, crec que a tot Espanya, amb més visualitzacions
del nostre contingut.
276.000 seguidors a TikTok, i doncs, com veieu, molts continguts que sobrepassen doncs, els centenars de visualitzacions, alguns amb milions, i clar...
I per què creus que té èxit 8TV a TikTok?
Doncs perquè ho agafeu i feu tot en castellà, també. Feu els vídeos en castellà a TikTok, subtitulem en castellà, feu, per exemple, promoció...
Els trossos que surten, la majoria són dels programes que s'emeten per la televisió,
sí,
i són 100% en català.
Veieu subtitulem tot en castellà,
clar, els trossos són en català i sí que es subtitulen en castellà.
Per exemple, l'afer de Bona Nova, a l'Àtic, per exemple, hi havia gent convidada que deia doncs, que eren els partits polítics que creaven alarma social amb el tema de l'ocupació que no hi havia hagut fins al principi de la campanya electoral, però a TikTok, agafeu i feu, farmegeu likes, teniu likes, a base d'agafar i anar pujant els talls doncs, de seguidors, blanquegeu, bàsicament, Desocupa, traieu els talls de gent que blanquegeu Desocupa, blanquegeu també la política d'extrema dreta.
Crec que si mires també...
És una bona estratègia per guanyar likes.
Van compartir el vídeo de 8TV de la manifestació i tal, que era una cobertura que nosaltres fèiem com informativa, que van sortir en els diferents programes de televisió, i ho va compartir gent que no és sospitosa de blanquejar l'extrema dreta, ni molt menys, perquè el va compartir, ara no em sortirà el nom, el Jordi Évole, etcètera, etcètera, i agafaven, i el nostre vídeo aquest el va utilitzar TV3, amb la qual cosa crec que no és així.
Hi ha declaracions i declaracions de diversos tipus, però les que es viralitzen sobretot aquí a TikTok són d'aquest tipus. També hi ha continguts, de fet, que estan fets expressament en castellà, com alguns podcasts com el Ding Dong,
exacte,
que no ve al cap.
Exacte, és contingut per xarxes,
sí, evident. I em ve al cap també, doncs, m'agradaria recordar, simplement per acabar, que doncs, aquesta cadena va rebre a la principi de temporada una subvenció de la Generalitat de mig milió d'euros per fomentar la creació de contingut i adaptar-se als mitjans digitals en català.
Per la televisió, no per les xarxes socials.
No, clarament per les xarxes socials no s'està implementant.
Però és curiós perquè són dues estratègies diferents, no? Com a responsable de la televisió, si vols, et puc contestar que les subvencions es donen en base a una llicència de televisió i no de xarxes socials.
D'acord, encara que també es parlava d'estratègia digital, però bueno, no. Però està ben fet, però, o sigui, felicitar el Marc, si no està bien, el Marc Pedrajoli.
Viralitzar-ho
ha viralitzat a saco.
Patapam. Oh,
mira, eh? O sigui,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, molt, molt, bueno, molt valent. O sigui, va estar molt bé, no? O sigui, estàs allà i va començar a treure punts i punts de la cadena i és com la Marta l'intentava rebatir, però, ostres, tenia arguments per tot.
Cal dir que jo segueixo aquest noi, en Marlé Sant, i que a través de xarxes ho peta molt, precisament per dir veritats com aquestes, a més, superinformat sempre. Més novetats, va, més actualitat.
Més novetats. Una catalana que va desaparèixer en el seu dia dels informatius de Telecinco per fer un programa diari i de cop i volta se la van carregar i n'hem segut poqueta cosa a nivell televisiu, que és la Carme Chaparro,
sí, senyor,
que li han ofert presentar els informatius del Piqueras a Telecinco aquest estiu. Per tant, Piqueras és un dels noms que sona també com que es vol encarregar a Telecinco.
Sí?
Llavors,
sí.
De moment, sí.
És històric, Piqueras?
Sí, però jo crec que
seria
té una...
Seria com encarregar-se...
És fort, perquè és un home que en el seu dia va fer que els informatius de Telecinco fossin líders,
sí.
Ara ja no ho són, però que els ha funcionat molt bé i, bueno, sí que es volen reestructurar el que és plató i tal, però també se'l volen ventilar amb ell.
Piqueras que va córrer aquell... No sé si és veritat o no, aquell rumor com a mínim va córrer que es va queixar dels passos de Sálvame a l'informatiu,
sí.
Perquè feien connexió...
Sí, és que eren molt forts.
Era bèstia.
Eren molt forts. Piqueras, no sé què... I clar, ell de cop i cop...
Obria amb la guerra ucraïna.
Clar, era bèstia.
No tenia
era un impacte. Era un impacte per ell i per als espectadors.
Sí, com sigui, nosaltres contents de tornar a veure la gran Carme Chaparro al capdavant d'un informatiu. Mm. Parlem d'humor o no tant.
Sí, humor o no tant. És una situació que últimament en els darrers anys vivim de forma freqüent, no? Ja va sortir la notícia en el seu moment pel gag de la Judit Martín de la Verge del Rocío, l'està passant, i semblava, bueno, no n'havíem parlat més fins aquesta setmana que hem sabut que han estat denunciats pels advocats.
Salut.
Jo no sabia si s'havia escoltat, però sí. Jo crec que això s'ha filtrat, també.
Ai.
I res, parlant de la Verge del Rocío, doncs hem tingut aquesta situació, no?
Sí.
Han estat citats a declarar el 27 d'octubre per un delicte d'injúries.
I ha dit Toni Soler que s'està pensant si portarà a la Verge del Rocío a declarar.
Sí. Ja veurem.
Aquestes coses que a vegades els hi juga a la contra els propis denunciants, perquè és fer publicitat del mateix programa, no?
Sí, és fet, jo crec que sí, però és que al final jo crec que aquesta gent ja els hi és igual tot. O sigui, la queixa al final jo crec també per una part seva de notorietat, que no tant perquè els hi pugui afectar o doldre tant un gag de la Verge del Rocío.
Sí.
Jo no entraré en aquest tipus de sensibilitats perquè cadascú té la seva, però sí que és veritat que a vegades és aquestes situacions que un t'acaba explotant el cap, com en el seu dia a l'Intermedio amb el Dani... No, sí, Dani... No em sortirà
sí, el que s'assembla al Destopa, home.
Sí, home. Dani Rovira, no, el Dani Mateo. Quan va fer el gag, també sonant-se els mocs amb la bandera d'Espanya, que
sí,
també va haver-hi un gran rebombo.
I a tot això sembla, el que deies, que no els importi massa, perquè un d'ells va retuitejar el tuit d'un periodista que deia última hora, la jueza imputa a los humoristas, tal... Mm-hmm. I posava, m'hi hauran de dur amb cotxe patrulla perquè no penso estar benzina per anar a declarar. Vull dir...
Sí. Clar, és que al final...
En fi.
Aquesta gent estan acostumats, també, eh?
Sí.
També.
I seguim a TV3 i parlem
a TV3, sí.
Tots són problemes, eh?
Sí, que tenen problemes. És un gag molt ben trobat en aquest moment. Però volem... El que deia abans, arribem a final de temporada i comencem a saber aquells programes que no seguiran de cara a la que ve. Sí. I no només això, sinó que aquest programa se'l carreguen un mes abans del que estava previst.
Se'l carreguen, eh?
Sí, el Tots són problemes acabarà i ho farà un mes abans del que estava previst, el programa de la Juliana Canet...
També serà Pisolet, Patrick Urbano...
Exacte. Era un programa que el tenien posat els divendres, jo crec que, bueno, que ho han intentat, no ha funcionat, però ha fet unes audiències molt discretes, el seu mínim és un 6,1, que és una dada molt baixeta per TV3 a les tardes, llavors el format passarà a millor vida. Jo no m'estranyaria que fiquessin aquest programa que fan el cap de setmana, que és el que l'Atrapa'm si pots,
sí.
Que funciona molt bé els caps de setmana, no m'estranyaria que fessin un divendres, dissabte, diumenge i
també,
ja ho tindrien solventat.
Per exemple. Jo dic que a mi em sap molt greu per Patrick Urbano i per... Pel Serapi Soler. Mm. Ho dic perquè jo era molt fan de Cool Hunters, que sí que ho va petar l'estiu passat o l'anterior, no me'n recordo.
Sí, que era les nits.
I que era una passada, programa.
Era molt diferent.
Era molt divertit. Mm. Aquest no ha funcionat tant, veurem què passa.
Sí.
Novetats pels propers mesos?
Sí, seguim amb novetats, perquè no es paren d'anunciar coses. Bé, en el seu moment, la Tamara Falcó, que aquí en parleu bastant sovint, a la secció del cor...
Ara d'aquí res, a parlar.
Doncs la seva mare sempre li ha agafat el gust, també, i tindrà el seu propi reality, Disney+.
Què me dices?
Sí, Sí, sí. El que no sabem...
Home. M'agrada.
Però no sabem massa del contingut, perquè és abrirà les portes de su casa para mostrar cómo prepara una de las épocas más especiales del año.
En Ferrer o Roger.
Navidad seguro.
Ah, m'agrada.
I suposo que la veurem, doncs, això, preparant l'arbre, fent veure que fa ell el sopar, aquestes coses de...
Sí, fent veure, exacte, ara ho has dit.
Ella no farà res. Però, bueno, Disney Plus, que al final és una plataforma que sembla que va dirigida a un públic més jove o el que sigui, Isabel Preisler. El seu propi reality.
Està molt bé.
Veurem com li va.
Més cosetes, va.
Un programa que a mi m'ha fet sempre molta mandra, que el van fer Antena 3 en el seu moment, que és Me Resbala, que passa a Telecinco i presentat per la Lara Álvarez. És aquest programa amb diversos humoristes, competeixen entre ells, amb una cosa de proves. Jo realment em fa molta mandra, és un programa que crec que és innecessari i veurem com va. És aquest canvi d'imatge de Telecinco de voler fer una televisió més blanca semblant-se al model d'Antena 3 i la idea doncs, ja és copiar-li directament els formats.
I per últim, una notícia jo crec que molt esperada.
Home.
Molt esperada.
Sí, sí, és la... Joel Joan, que sempre es queixava de que li preguntaven quan tornarà Plats Bruts, quan tornarà Plats Bruts, doncs va anar amb unes xerrades, amb unes escoles o no sé què, li van preguntar i diu que, bueno, que ho valora, la possibilitat de no continuar en aquell moment, sinó veure's com els hi ha afectat el 25 anys després amb ell.
Home, seria increïble, eh?
Molt divertit.
Seria molt divertit. Seria molt bo. Sí. I ara que estem en un moment que sempre hi ha aquests reboots de sèries i de coses, doncs Plats Bruts jo crec que és de les sèries catalanes, de les 5 més importants,
sí, home, i tant.
Estaria Plats Bruts.
I després Vent del Pla. No, perdona, primer Vent del Pla i després Plats Bruts.
Jo Les Tresines. Jo si hagués de
home,
Les Tresines per mi...
La millor sèrie catalana
de Les Tresines. Sí, per mi és de les millors o la millor sèrie.
Que no sé què té, que segueix d'actualitat, eh?
Sí, és que hi ha una compte de Twitter que sempre en treu talls. Jo crec que és una sèrie que ho va patar en el seu moment i que ara mateix a vegades la veus i et segueix fent gràcia.
Sí, sí, és així.
És molt bona. Jo crec que va ser una precursora de Paquita Salas, també, vull dir. Que al final és un estil així tot molt costumbrista que funciona i que ho trobem a faltar.
I en Plats Bruts, a més, jo que ho vaig mirar quan es va emetre per primer cop, és curiosíssim perquè ara et trobes xavals de 18-16 anys que et diuen que bona Plats Bruts, ahir vaig veure el capítol no sé què.
Sí, la gent se'l sap de memòria.
Sí, exacte, perquè això. La durada no, també és tan breu que... Jo me'n recordo que cada Nadal miro el capítol de Tinc...
Sí?
Com... Ah, ara no sabré el nom, eh? un episodi de Plats Bruts que parlen del Nadal, que diuen que no volen celebrar el Nadal perquè tothom el consumisme i acaben celebrant el Nadal.
Sí, ells també.
Increïble, és una tradició. És que no es fan coses com aquestes, ara, ja. No es fan.
Això és veritat.
Tu tens episodi preferit?
De Plats Bruts no et sap, en sabria dir un en concret. No, jo me'n recordo que ho vaig seguir molt la primera temporada, però després me'n vaig desenganxar una mica. Vull dir, ja fa molts anys, també.
Clar. Es diu que la Maria José, la Mercè Mondelo, la nostra companya de xarxes, ens està escoltant i diu, tinc un dia normal, es diu l'episodi. Que em sembla un insult no saber-lo, és veritat.
Boníssim.
És boníssim.
Jo me'n recordo molt sempre d'un que van al museu de cera i es queden tancats a dins tota la nit. És brutal, aquell episodi. Va ser la primera sitcom catalana?
Jo crec que...
Jo diria que sí.
Sí, és que què entenem per sitcom? Perquè realment... O sigui,
comèdia de salon, no?
Sí, però dic, Les Tresines, al final, també no deixava de ser... No ens movien del seu pis.
Sí, sí, sí.
Que potser van ser elles les primeres que vam veure TV3 amb una sitcom.
Pot ser, pot ser. David, et quedes?
Sí, jo em quedo. O sigui, aquí...
Núria, et quedes?
Sí, em quedo.
Doncs de seguida entren a la caravana també Sergi León. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh?